Camins. 7, 6, de dilluns a divendres, de 8 a 9 de la vesprada, Camins, a Ràdio Estel.
Pensàvem que s'havia espatllat la cançó. No, no, ha arrencat. Finalment ha arrencat. Vinga, anem amb l'entrevista. Ja sabeu que d'aquí unes setmanes, si fa no fa, tornarem a comptar les hores per anar a votar en unes eleccions anticipades i una mica inèdites. Mai s'havia votat en ple mes de juliol a 40 graus i amb mig país de vacances. Unes eleccions que són una maniobra política, bala en la recàmera de Pedro Sánchez per tirar una mica endavant. Són també la prova, una mica una prova de cotó, una prova de l'algodón, del sistema de partits espanyol, que els últims anys semblava que s'havia rejuvenit una mica i s'havia modernitzat amb l'entrada de formacions noves que esquerdaven l'estructura, una mica de bipartidisme, però el canvi sembla ser que no ha estat tan profund com es pretenia i la política d'Espanya continua sent cosa de dos, cosa que el propi Pedro Sánchez ens ha recordat en les darreres hores. Les municipals han estat la primera volta de les generals, més o menys, i han servit per fer endreça al bloc de la dreta, que en surt molt més reforçada del que esperava, més organitzada i mobilitzada, segura de si mateixa, podríem dir, i l'esquerra una mica més desordenada i embrollada. Aquest anunci de Pedro Sánchez va agafar tothom una mica amb els pisats al ventre, podríem dir, i a més, dies després hem conegut aquesta iniciativa digna d'una pel·lícula de l'Oest de retar, per part del president del govern, de retar el líder de l'oposició, Feijóo, a un duel setmanal de debat televisiu. Tot plegat sorprenent. Avui volem interrogar-nos una mica sobre com funciona l'estratègia política, perquè tinc la sensació que tot està molt calculat i que res és per casualitat. És per això que ja podem saludar una persona que segur que ens ajuda a entendre tot plegat. Saludem Jordi Pacheco, ell és degà del Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya. Jordi, bona vesprada.
Hola, bona tarda.
Gràcies per estar amb nosaltres, per ajudar-nos una mica a reflexionar sobre totes aquestes qüestions. Jordi, el que comentaven, unes eleccions així de sobte, 24 hores després de les municipals, és una bona idea per a Sánchez?
Segur. Ells no veuen peça que no estigui calculada. Hmm. Pensa que ja des de fa molt de temps les campanyes electorals i la política en general està molt tecnificada.
Sí.
Això vol dir doncs, que hi ha enquestes, hi ha el que els professionals de la sociologia i la ciència política anomenem focus group, que es tracta doncs, d'agafar gent molt diversa, veure qui és el que pensa i què són les motivacions de la seva intenció de vot.
Sí.
Per tant, tot això està molt calculat. I quan es pren una decisió no és perquè hi ha una baixada emocional o un rampell, sinó que ja s'ha... De fet, ja es veu, no? Perquè l'anunci és immediatament posterior a les eleccions, immediatament, no? L'endemà al matí, i per tant això és així. Ara, dit això, un cop sobre les urnes, perquè clar, hi ha uns 60 dies, no?, per endavant, un cop sobre les urnes, poden passar moltes coses. Per les decisions sobre fotografies, que també són fotografies fetes doncs, 2 dies abans, 3 dies abans, una setmana abans, sobre el que passarà en el futur. I el futur és dinàmic. Poden passar coses, pot haver candidats que caiguin en gràcia, pot ser que no sabem exactament quines forces polítiques es presentaran o es deixaran de presentar, i per tant, tots són variables d'incertesa que fan que després de les eleccions, per molt que qui calcula, però després l'encerta o no l'encerta. Però que això està supercalculat, ja ho podem donar per descomptat.
Clar, perquè m'ha cridat l'atenció allò que has dit dels grups una mica de control. Aquests, jo imagino que són com petites enquestes, no?, que agafen ciutadans amb perfils diferents i amb les seves sensacions i opinions, a partir d'aquí, aquests grups d'assessors o grups de comunicació que segueixen, no?, els polítics o acompanyen els polítics, prenen les seves decisions. És així, ho entès bé, més o menys?
Sí, és així. Vale. Ells agafen, doncs, gent molt diversa, gent, doncs, no sé, gent, per exemple, doncs, una persona gran, que sigui dona, que sigui, hagi treballat tota la vida i que, o, i que tingui fills, per exemple, no? Vale. Doncs aquest és un perfil. Si anem a un noi jove de 20 anys, doncs, d'un barri una mica més benestant, doncs, tenen altres maneres de veure la, la vida, no? I de percebre la política. Aleshores, el que fan és detectar molt quins són aquests mecanismes que a vegades tendim, no?, des del periodisme, la ciència política, la sociologia, o simplement les persones que tenim un interès per la política, tendim a ser molt sofisticats. Però després la gent és més senzilla, no? Perquè molta gent no té bon interès per la política, bueno, va seguint més o menys.
Sí.
I per tant, saber per què voten, quina és la seva intenció i quins són els temes, per exemple, que es poden motivar, és molt important, no? I per tant, tot això és el que després condicionarà la campanya. La campanya, a més, avui en dia les campanyes electorals no estan fetes per tothom, sinó que estan fetes per grups específics, no? Cadascú té la seva campanya, el seu Facebook, no? O la seva xarxa social, li apareix allà uns anuncis, que és segons el perfil que té cadascú, i per tant, doncs, tot això està molt calculat. Ja dic, de totes formes, és com el joc dels escacs.
Sí.
Hi ha més jugadors, no? No juga un sol, no? Sinó que en aquest cas juguen dos, però en aquest cas encara juguen més. Tenim un grup de jugadors que després, doncs, ja veurem quin serà el resultat electoral.
Escolta, Jordi, ara estava pensant respecte a aquesta circumstància tan sorprenent. En principi, s'acaben uns comicis, els municipals, i 24 hores després aquest anunci. I dos preguntes em suscita tot el que estàs explicant i aquesta circumstància. La primera, tu, no sé si això és així o no, però tu creus que tenen plantejats diferents escenaris? Si passa això, farem això. Si passa això altre, farem això altre. O no? O ja una mica poden intuir com va? I després, què hauran vist, que hauran vist en aquestes eleccions, per fer un pas tan agosarat?
Sí, jo crec que aquí hi ha molts càlculs, eh? El primer càlcul és dins del camp del que és l'esquerra dins l'estat espanyol, no? Perquè Catalunya té un sistema una mica diferent, però dins del que és l'estat espanyol, que és on juga el tauler de joc,
sí.
La pregunta era... Jo no vaig repetir la pregunta.
Sí, disculpa. La pregunta era si tenen diferents escenaris pensats.
Sí, exactament. Val.
Exacte.
Aleshores, aquí la primera qüestió és que dins del camp de l'esquerra hi ha una competència. Comparteixen, no? Fan coalició amb Unides Podem, tenen aquesta coalició, però ells saben, doncs, que hi ha un desgast, hi ha unes tensions contínues, tant dins entre el Partit Socialista com en aquests partits d'esquerra, i després entre ells també, no? Per tant, el primer que se'ns pot ocórrer és que per evitar arribar amb un desgast continu fins al mes de desembre, que és quan s'executava la legislatura, hagin dit, escolta'm, doncs, fins aquí, no? O sigui, bé, sí, ja està. O quan abans millor, ho matem, i així apareixem nosaltres, no? Vistos els resultats electorals, amb una gran fortalesa, doncs, de Partit Popular, de Vox, és a dir, escolta'm, és allò de si tu no vas, ells tornen, no? Veus que, escolta'm, aquí a la meva esquerra és una mica caòtic tot això plegat, jo prec com la garantia per parar l'extrema dreta o parar un govern més de dretes, no? Sí. I per tant, diguem-ne que aquesta seria una mica la idea. És molt arriscat, en el sentit de que és bastant probable de que perdi el control de la majoria. Però clar, al final ve només uns mesos, eh? O sigui, que dius, no, però aguanto fins al desembre, bueno, però són 3 mesos, però això tampoc no guanya tant, no? Per tenir una mica aquesta idea de, mira, fem-ho ja, a veure què passa. I després, jo crec que encara hi ha un altre càlcul,
sí,
més sofisticat, més difícil de complir, que és de dir, mira, llavors, un cop descalabrat aquestes forces d'esquerra, que jo tinc a la meva esquerra, si quedo a l'oposició, que igualment, diguem-ne, molt probablement quedaria a l'oposició, quedo jo com a referent per anar treballant amb els moviments socials, amb els sindicats, amb moviments ecologistes, feministes, una alternativa durant uns quants anys per després, les següents eleccions, que tot l'hora vindran, aparèixer enfortits i aparèixer i recuperar el govern, no? Jo crec que una mica són aquestes dues lògiques, la primera a curt termini, la segona més a llarg termini, la que d'alguna forma diem, anem a jugar-nos-la a veure què és el que passa. I fins i tot fent eleccions el 23 de juliol, no? Que és una data una mica estranya per fer-les, però, bueno, és una data, o sigui que el dia existeix,
sí,
i hi ha molta gent de vacances, però molta gent que no, i...
Exacte, el dia, ho has dit perfectament, Jordi, el dia existeix i és una data que es pot fer, sí que és cert que és prou inèdit fer aquestes eleccions a l'estiu. Jo tinc una altra pregunta, és que davant de totes aquestes estratègies, és el líder del partit, per exemple, en aquest cas Pedro Sánchez, el que té l'última paraula o no? O s'arriba a un consens o cada partit funciona de manera diferent?
Dins del partit, vols dir?
Exacte. Aquí hi ha unes...
Sí.
Totes aquestes consideracions i aritmètiques polítiques i partida d'escacs, però al final la darrera paraula la té Pedro Sánchez o no? O a lo millor és una mena de consens. Sí.
Qui mana, diguem-ne, és Pedro Sánchez, val? Una altra cosa és qui mana, una altra cosa és manar i l'altra cosa és fer el que vols o el que surt per la barretina, no? Són coses diferents. Com abans dèiem, tot està molt molt preparat, per tant, la decisió... A més, legalment és així, eh? O sigui, que legalment ell com a primer ministre, com a president del govern d'Espanya, pot decidir el dia de les eleccions, té aquesta potestat. Per tant, si ell no ho veiés clar, no ho faria. Ara, això no vol dir que al darrere no hi hagi un treball conjunt, col·laboratiu, no?, d'especialistes, de gent que li dona voltes, i que sigui una cosa com més col·lectiva, eh? Però sempre... Però la potestat, si encara que no ho fes, no? Si seguís només pel seu nas, ho podria fer. No hi ha... No hi ha problema. Això, en aquest cas, com en qualsevol altre partit, no? Té la potestat, sol coincidir, si ets president del govern, sol coincidir que ets el líder del partit. Per tant, aquesta corretja també està assegurada, no?
Sí.
De mires, Tomàs, tu mires també, no? Si tens el partit fet una olla, potser no t'aventures, no?, a convocar unes eleccions. Al revés, ho fas quan els altres tenen problemes interns, no? Perquè accentues les seves contradiccions, en canvi tu potser estàs en un partit cohesionat, el coneixes, saps que funciona, i per tant vas a provar-ho.
Aquests estrategues o grups d'assessors, etc., els coneixem o no? O són persones anònimes que només es coneixen a dins del partit, podríem dir així?
No, n'hi ha que són consultors. Sí, n'hi ha que són consultors, hi ha alguns que han estat famosos, no? Com el famós Iván Redondo.
Sí.
Però com Iván Redondo, doncs hi ha tot un sector, hi ha tota una indústria de... persones, assessores, consultores, que es dediquen a organitzar aquestes estratègies i que molts estan molt al dia, eh? Pensem que unes eleccions avui en dia no és com fa 20, 30, 40 anys, en què... al principi, no?, als anys 80, per entendre's, inclús hi havia una televisió, Catalunya dues, eh?, Televisió Espanyola i TV3, per a de comptar. Aquestes eren les primeres eleccions. Per tant, l'estratègia dels partits havien de dirigir-se molt a tota la població. Eren campanyes bàsicament televisives, on el qual qualsevol persona seguia, no?, s'informava de la mateixa manera. Avui en dia tenim una quantitat enorme de gent que s'informa de política a través de Twitter.
Sí, sí.
Ja no Ràdio Estel, ni qualsevol altra ràdio, ni qualsevol televisió, eh? Si encara, durant un moment, en aquest televisiu, quan van aparèixer les televisions privades, totes tenien les seves telenotícies a la mateixa hora, i la gent, doncs, encara més o menys, uns s'informaven per una banda, els altres s'informaven per l'altra, però tothom més o menys encara anava seguint, no?, la televisió. Avui en dia tens una gran massa, però això t'informa per Twitter, t'informa per Facebook, és objecte a manipulacions per algoritmes, no?, que estan pensats perquè tinguis una experiència plena, i per tant això inclou que quan tu obris les teves xarxes socials, si ets d'un partit, doncs li rigui les gràcies d'aquest partit i en canvi feixi veure, no?, que els altres són uns desgraciats, uns corruptes o uns inútils.
Sí, sí.
I això va creant una...
Un relat, no? Un relat de la pròpia xarxa social.
No, un relat en plural.
Relats.
Relats en plural, val? Uh-huh. I aleshores s'ha de saber molt bé quin missatge tu dones a cada perfil de, a cada perfil de població. Hi ha un... No sé si vau veure el Polònia aquesta setmana, però hi ha un sketch molt bo,
sí,
que surt en Carrizosa, no?
El de Ciutadans, sí.
El de Ciutadans, perquè vist els resultats, i aleshores va estar allà enllitat i hi ha un... No? Diu, hi ha una senyora al costat i diu, vostè qui és? No? Diu, no, jo sóc la dona jove, treballadora, no?, que és a qui heu dirigit la campanya electoral, d'acord? Per tant, sí, en aquest grup específic, no? Si és això, és humor, però no és tan humor, perquè en aquest grup específic se'ls diu una sèrie de coses. Uh-huh. En el grup, doncs, de gent religiosa, conservadora, els hi arriba un altre tipus de missatge. Uh-huh. Tot això està superestudiat per veure quins són els segments de cada partit on tenen més possibilitats d'èxit per mobilitzar-los i maximitzar el vot i intentar guanyar, no?
Això, Jordi, em sembla una feinada de por, eh? Aquí hi ha gent pensant, calculant, fent campanyes teledirigides al sector que més li pot beneficiar, etc. Per acabar, una pregunta que em ve al cap també, perquè tenim aquesta idea brillant, no?, aquesta idea també sorprenent, de sobte, de Pedro Sánchez, de dir... Ara vull debats semanals, eh? Debats semanals contra Feijóo, que al final som, Espanya és bipartidista, etc. Aquesta idea, d'on surt? Beneficia a Sánchez? És lògic que Feijóo no s'hi posi? Com ho veus?
Bé, en primer lloc, caldria veure si la Junta Electoral ho permet. Perquè d'alguna forma és adulterar les eleccions. El sistema és proporcional, no es vota un primer ministre, un president de govern,
sí.
El que es vota són diputades, diputats i membres del Senat, no? Mm. I aquests són els que trien. Però l'elecció és aquesta. I amb un sistema proporcional hi ha moltes candidatures que poden treure la representació.
Mm-hmm.
El fet de fer cara a cara... que en un determinat hi va haver molta temptació, perquè des d'un punt de vista de la realització televisiva, de l'espectacle televisiu, dos que es barallen, no?, és una cosa que és una mica el Sálvame, no? És una cosa que queda l'atenció,
sí.
I mira, hi ha un blanc i un negre, i aleshores jo si m'identifico amb el blanc, doncs l'altre el veig negre, no? I no hi ha matisos, i això, doncs, bueno, és una cosa que tira molt, però és una cosa que va contra el pluralisme.
Uh-huh.
És evident que si hi ha X forces polítiques amb representació, uh-huh, jo crec que a Catalunya a les últimes generals hauria de repassar-ho, veient canvis, però estem pel 7, són 7 candidatures que tenen representació al Congrés dels Diputats,
sí.
Doncs totes 7 haurien de poder-se expressar.
Uh-huh.
I si no, primer hi ha aquest problema, si Catalunya té un sistema diferent, per tant ja PSC i Partit Popular no sumen majoria. I aleshores, això ja és una distorsió antidemocràtica, aquests caràcters vistos des de Catalunya, que és un territori, no?
Uh-huh.
Vist des del conjunt de l'Estat, tant se val. És a dir, que sigui al final, serà un d'aquests dos, ho diran les urnes, no? Però si hi ha 5, 6 ofertes electorals, mm, aquestes ofertes electorals s'han de poder expressar, s'han de poder contrastar, i escolta'm, si un debat a 6 o 7 és un guirigall, doncs és un guirigall, però les garanties democràtiques s'han de mantenir.
Exacte.
No? Per tant, hem de veure si la Junta Electoral ho mantindrà.
Sí.
Dit això, clar, per ells, en principi, és atractiu, oi? Perquè dius, mira, arreconeu els altres i jo surto. Però, bueno, també ja ho veurem, no? Perquè qui dirà que si accepten, si no accepten, una bateria de 6, amb un context també de en un context de molta desafecció política, fins a quin punt aquests discursos, no? Aquests debats a dos també poden calar o tenir un efecte contrari, no? Dir que ells no són iguals, vaig a votar un altre, bueno, no sé.
No sé, però com a mínim la teva reflexió m'ha agradat molt, perquè sí que és cert que queda una mica com a brindis al sol, com es diu en castelló, s'envalentona Pedro Sánchez i tal vegada, no tal vegada, no, segur, no és del tot coherent, no, amb aquesta proporcionalitat democràtica de que tothom estigui una mica representant. El Jordi representat, Jordi Pacheco, ell és degà del Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya i ens ha ajudat a reflexionar sobre com funcionen aquestes estratègies polítiques i aquests moviments i aquests grups d'assessors i de comunicació. Molt agraït, Jordi, per la teva participació. Gràcies.
Molt bé, és de vosaltres. Bona nit.
Vinga, que vagi molt bé. Ara seguim endavant, fem una pausa i rebem Rosario Santamaría i parlem d'economia.